Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
El Taulí suma una quinzena d'ingressos per coronavirus durant el cap de setmana i s'han sumat 6 víctimes mortals més en aquest centre per Covid-19. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Malgrat aquestes xifres, la directora del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí, Marta Navarro, és optimista i assenyala que les hospitalitzacions comencen a baixar.
Hem tingut una davallada en el nombre d'ingressos que ens permet dir que acabem la setmana amb menys pacients ingressats a planta d'hospitalització que al començament. A hores d'ara, així com la corba d'ingressos a planta d'hospitalització comença a anar una mica en descens, a nivell de la unitat de crítics encara això no ho veiem perquè encara estan ingressant més pacients ara que al començament de setmana. Actualment n'hi ha 38 pacients ingressats a l'àrea de crítics.
Tot plegat quan el Departament de Salut ha anunciat que demanarà al Procicat allargar 15 dies més totes les mesures restrictives en vigor.
El festival, el més petit de tots, oferirà programació en línia.
Constarà de 3 espectacles familiars que es podran veure entre el 14 i el 29 de novembre. Tot i això, el certamen també manté la programació presencial fins que es confirmi l'allargament de les mesures restrictives en vigor ara mateix. Aquesta està formada per 10 produccions i 10 tallers.
I en esports, el Sabadell suma la seva segona derrota consecutiva en l'última setmana.
Els arlequinats van caure per 1-2 contra el Màlaga després de fer-ho també dijous contra l'Almeria. El tècnic Antonio Hidalgo atribueix els resultats al cansament i confia que l'equip podrà trobar la regularitat que els està faltant.
Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 16 graus a Sabadell, temperatures que han baixat respecte als últims dies. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem al Francesc Figuerola. Bona tarda.
Hola, què tal? Tarda dilluns, tranquil·la, plàcida, amb un cel serè que s'imposa arreu, però també pinzellades de núvols alts i prims. Van circulant cap a l'est i a partir de l'est arribaran nous núvols alts, també de mitjans, i és que serà l'aproximació d'un front que ens creurà entre la matinada i el matí de demà dimarts. Per tant, hem de dir que aquest vespre de dilluns serà ben tranquil, amb vent fluix a l'interior, fluix i fins i tot de direcció variable, i això sí, de component sud fins a mitja tarda, a la zona del litoral entre fluix i moderat, una mica més reforçat al litoral nord, on pot haver-hi alguna àrea esporàdica de maror, però en conjunt la mar també serà tranquil·la, tot el litoral, la mar interlissada i marejol. Demà fins a mig matí, bastants núvols alts, del front, alts i mitjans, també bancs de boira persistents i alguns núvols més compactes i abundants del Pirineu Occidental, on pot haver-hi alguna precipitació fins a mig matí o migdia, posteriorment ja desapareixerà. I la tarda serà molt més tranquil·la, també amb menys boires. Atenció al vent de tramuntana i mestral, perquè entraran els dos extrems del litoral. Això és tot, doncs, és el Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C58, 2 quilòmetres a Terrassa per anar cap a Montcada i 1 quilòmetre a Montcada en sentit Barcelona. A la B30, 1,5 quilòmetres de cues a Barberà per enllaçar amb la C58 en sentit sud i 3 quilòmetres també en aquesta població en sentit nord. A la P7 i també a Barberà, 2 quilòmetres de cues en sentit sud. El Taulí continua sumant ingressos de pacients amb Covid-19. L'hospital ha registrat una 20ena d'hospitalitzacions durant el cap de setmana, la qual cosa eleva la xifra de malalts de coronavirus al centre sanitari de la Gran Via fins als 164. Són una 15ena més respecte de l'últim balanç facilitat des de la corporació divendres passat. A més, els ingressos durant els últims 2 dies també han anat a l'alça les morts. Se n'han notificat 6 més.
L'últim cap de setmana també ha suposat un nou repunt de diagnòstics nous amb un total de 48 positius per Covid-19 més. Malgrat aquesta situació, des del Parc Taulí són optimistes i creuen que el pitjor de la segona onada de la pandèmia ja ha passat. Segons la doctora Marta Navarro, directora del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital de Sabadell, el pic d'ingressos s'hauria superat i la xifra s'hauria d'anar estabilitzant durant els pròxims dies. Una circumstància que, de moment, no es notarà a les UCI, que mantenen 41 malalts de coronavirus hospitalitzats, 3 més que divendres passat. Amb tot, Navarro és optimista i creu que, mica en mica, es podrà anar recuperant l'activitat quirúrgica que s'havia desprogramat durant la darrera setmana.
Estem intentant normalitzar novament l'activitat quirúrgica el més aviat possible. A partir de dimarts es tornaran a obrir els quiròfans que s'havien tancat de matí, i si la curva d'ingressos i d'hospitalització doncs, es manté com ara sembla que apunta que va com que comença a disminuir una mica, dijous per la tarda s'obriran també quiròfans de tarda, amb la qual cosa s'espera que l'impacte en la programació d'activitat quirúrgica doncs, sigui la menor possible.
Les xifres registrades durant el cap de setmana situen el Taulí en nivells del dia 20 de març passat, quan la corba de contagis encara no havia arribat al seu punt àlgid. Ara bé, continua el ritme descendent del risc de rebrot, que ara se situa als 631 punts, i la velocitat de transmissió del virus, que baixa a 0,91. La doctora Navarro atribueix el fet que la ciutadania està complint amb les restriccions decretades per la Generalitat.
Jo crec que hem d'agrair a la població tot l'esforç que està fent doncs, per seguir totes les directrius del Departament de Salut, que són unes directrius que han estat molt dures per tots, de confinament total doncs no ho estem fent, però sí que és veritat que veiem molt limitades totes les activitats que habitualment doncs, ens agrada fer, però val a dir que estem començant a veure el fruit d'aquest esforç.
Des de l'inici de la pandèmia, a Sabadell s'han declarat 8.365 contagis de coronavirus i 413 defuncions.
La policia municipal ha posat un centenar de denúncies entre els dies 2 i 8 de novembre per saltar-se el toc de queda i el confinament municipal. Segons ha informat el cos a través de la xarxa social Twitter, la major part de les denúncies, un total de 62, eren per incomplir el confinament nocturn. També se n'han posat 52 per consumir alcohol a la via pública, 3 més per no dur mascareta i 8 per superar la concentració de gent permesa, que és d'un màxim de 6 persones. Durant l'última setmana, la policia municipal ha realitzat una vintena de controls de trànsit i a les estacions de ferrocarrils i de Renfe. De la mateixa manera, els Mossos han denunciat al cap de setmana 14 persones que es trobaven reunides en una associació canàbica de Rubí, al Vallès Occidental. Per tal de frenar la pandèmia, només estan permeses les reunions d'un màxim de 6 persones. I 2 mesos després de l'inici del curs escolar, els sindicats continuen reclamant abaixar les ràtios, augmentar les contractacions i fomentar la seguretat a les aules. També critiquen les contradiccions dels protocols que publica el Departament d'Educació. Són les principals reivindicacions que han destacat Xavier Díez, portaveu d'USTEC, i José Luis González, de CGT d'Ensenyament, al programa El Cafè de la Ràdio.
Els dos sindicalistes han fet una esmena a la totalitat dels protocols del Departament d'Educació. Per exemple, la conselleria ha fet un pas enrere i ara, quan els estudiants d'ESO facin ells mateixos les proves PCR, estaran supervisats per un sanitari i no només pel professorat. Pels sindicats es tracta d'una mesura que vol fer veure que el departament té en compte les reivindicacions dels docents, però que en realitat no canvia el fons dels problemes. Per González, els centres van molt perduts amb tanta normativa canviant.
Les orientacions, protocols, doncs, van canviant, són molt diferents, estan plenes de possibles interpretacions i això fa molt complicat per centres que potser no estaven tan preparats per fer aquest canvi, doncs fer-ho. Això complica la situació secundària, sí que és veritat.
A més, els docents asseguren que aquest és el pitjor any de les seves carreres professionals, sobretot per a gran quantitat de feina extra que tenen. Ho subratlla Xavier Díez.
Arriba amb força abans que els alumnes a les escoles, a les classes, més o menys alguns doncs, destinats una mica a fer de guàrdia urbanus per tal d'evitar les concentracions en els centres, encarregar-se de vetllar per tot el material higiènic, ventilar les classes cada 2x3, finalment també en els grups bombolla significa que molts docents no poden impartir les seves especialitats, gairebé tots són tutors i per tant han hagut de fer un sobreesforç per poder assumir matèries que no els pertoquen.
Des de la CGT també critiquen que hi ha moltes realitats que el departament no contempla en les seves comunicacions i han posat l'accent en les famílies que encara ara no porten els nens a les escoles per por que es contagiïn del virus.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Els professionals de les escoles de dansa sabadellenca s'han sumat aquest matí a la mobilització convocada a plaça Sant Jaume de Barcelona per protestar contra l'aturada de l'activitat forçada per les mesures restrictives contra el coronavirus. Des de les escoles de dansa volen denunciar com aquestes restriccions posen en risc la seva viabilitat, així com reclamar ajudes per superar la situació.
Des de l'escola de dansa Mònica Escrivà, la seva responsable lamenta que els esforços realitzats per adaptar-se a la situació actual no s'han tingut en compte des del govern.
Hem fet moltíssimes despeses d'inversió per fer front a totes aquestes mesures que ens demanen, ho hem fet bé i ara tot i així doncs ens fan tancar. Clar, això ens hem quedat una mica atònits perquè a més el risc de contagi a les escoles de dansa ha sigut menys d'un 1%, vull dir, és una quantitat ínfima com perquè ara ens veiem obligats a tancar les nostres portes i no sabem quan tornem a obrir, perquè hem dit 15 dies, però clar...
A tot això cal sumar una davallada dels alumnes inscrits a les escoles de dansa davant la impossibilitat de comptar amb classes presencials. De fet, els centres han intentat mantenir les classes en línia, però no han resultat profitoses ni pels alumnes ni pels professors. En aquest sentit, Escrivà lamenta que les ajudes del govern són del tot insuficients i, a més, han arribat tard, fet al qual cal sumar que els impostos com el dels autònoms s'han mantingut malgrat l'aturada de l'activitat.
L'enllumenat públic dels districtes 1 i 7, afectat per robatoris de coure, se substituirà en un termini de 4 mesos. La Junta de Govern d'avui ha aprovat l'actuació, que suposarà una inversió de prop de 160.000 euros i consistirà en la substitució dels cables sostrets, la instal·lació d'un sistema antirrobatori a cada fanal i la col·locació d'alarmes de robatori en diferents punts de distribució importants de la ciutat.
El tinent d'alcaldessa i portaveu del govern, Pol Gibert, assegura que els indrets de la ciutat que ja compten amb el mètode antirrobatori han registrat menys sustraccions de coure. Així mateix recorda que des del gener s'ha implantat un altre sistema que està donant bons resultats.
El robatori de cabre a la via pública és un tema que ha fet estat greument els darrers anys, i el que es vol també, com bé sabeu, des del mes de gener, si no vaig errat, es va posar en marxa un sistema de detecció en línia del robatori, que el que fa és que quan automàticament hi ha alguna baixada o pèrdua de tensió en algun punt de la ciutat, en temps real se li comunica també a la policia i a la companyia elèctrica perquè puguin actuar i en aquest cas actuar si és davant d'un robatori de xarxa elèctrica.
A banda d'aquesta partida, la Junta de Govern d'avui també n'ha aprovat una altra de 40.000 euros per fer possible l'estudi sobre l'estat dels pisos dels marinals amb problemes estructurals. Com ja us avançava Ràdio Sabadell divendres, les conclusions de l'estudi se sabran a principis de l'any que ve. A partir d'aquí es decidirà si els pisos dels marinals s'han de rehabilitar o, per contra, s'han de tirar a terra i construir-se de nou.
I l'Ajuntament destinarà 90.000 euros a ampes de la ciutat perquè programin activitats extraescolars durant aquest curs.
En total se'n beneficiaran 9 associacions de mares i pares de diferents centres educatius, segons s'ha aprovat avui en Junta de Govern. N'ha parlat el tinent d'alcaldessa i portaveu de l'executiu, Pol Gibert.
Bàsicament el que vol fer l'Ajuntament és potenciar l'equitat en l'accés a aquestes activitats que cohesionen socialment als diferents barris i diferents escoles, i evidentment també doncs, afegir que en aquest context el que s'ha hagut de demanar és que cada activitat que es faci estigui acollida als principis de la lluita contra el Covid i de mesures de seguretat i prevenció davant aquesta pandèmia.
Les escoles beneficiades per aquesta subvenció són les Anés Armengol, Calvet d'Estrelles, Proceda, Joan Maragall, Joan Montlló, Miquel Carrera, Estarlatana, Torre Guitart i Ribot i Serra.
Afectacions de trànsit durant aquests dies per la neteja i inspecció de les clavegueres.
Fins al divendres, en diversos punts del nord al barri de Sant Julià es fan treballs al matí de 8 a 2 i poden comportar afectacions puntuals a la circulació a les diferents cruïlles dels carrers de la zona, mentre el camió de clavegram hi està treballant.
La primera edició de la Fira de l'Ocupació tanca amb més de 1.100 participants.
La iniciativa que s'ha fet de forma telemàtica oferia 120 llocs de feina. De fet, les borses de treball han registrat fins a 400 noves altes arran de la celebració del certamen. La tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic, Montse González, creu que fer la fira ha estat tot un encert.
Per nosaltres era molt important aquesta fira, per això vam decidir continuar en aquest nou format, sobretot en aquests moments tan complicats. I per això vam decidir tirar-la endavant. Com deia, en reiterar que ha estat tot un èxit i dir que des d'aquest moment ens posem a treballar en la segona fira, que esperem que es pugui fer en un format presencial. Això voldrà dir que les circumstàncies han millorat per tothom.
Més de 700 persones han assistit a les activitats programades i 400 més han participat en les entrevistes.
El comitè d'empresa de TI Connectivity convoca una jornada de vaga contra el tancament de la planta de Montcada.
Ho fa coincidir amb la propera reunió del període de consultes de l'expedient. La vaga començarà a les 10 del matí de demà dimarts i acabarà a les 10 de la nit del dimecres. Aquest mateix dia, a les 3 de la tarda, han convocat a tota la plantilla a les portes del magatzem de l'empresa. Comissions Obreres demana la direcció que retiri l'expedient i garanteixi la continuïtat de l'activitat industrial a la fàbrica Vallesana. El tinent d'alcaldessa, Pol Gibert, els ha mostrat avui el seu suport davant mateix de la seu de l'empresa.
Els bombers de Sabadell ja tenen controlat un incendi que s'ha produït aquesta tarda en una indústria a Sant Quirze del Vallès.
Hi treballen 10 unitats del cos de bombers de la Generalitat. L'avís s'ha produït pocs minuts abans de 6:15 de la tarda, afectant la primera planta d'una indústria d'una nau del carrer Illes Medes de la localitat veïna. El foc ha afectat 500 metres quadrats de la primera planta i de la planta baixa per la caiguda de material. No consta afectació a les naus colindants ni ferits.
I un últim apunt, la cantant Marfayos ha estat seleccionada semifinalista per participar al concurs nacional que organitza Juventudes Musicales d'Espanya.
Ho faran la modalitat de jazz com a solista. Fayos, graduada amb honors en cant, arranjaments i direcció contemporània pel Berklee College of Music de Boston, als Estats Units, celebra també que la Generalitat de Catalunya li ha concedit una subvenció en forma de beca per l'ampliació de la seva formació artística.
I seguim parlant de cultura perquè el festival El Més Petit de Tots mantindrà la programació presencial de la nova edició fins que el Procicat digui el contrari. El certamen començarà aquest dissabte i s'allargarà fins al 29 de novembre. Ara bé, si les condicions epidemiològiques no permeten portar a terme espectacles culturals en viu, el festival existirà igualment. Els seus organitzadors han programat 3 espectacles en línia i la majoria d'activitats paral·leles també es faran en format digital.
El Més Petit, Els Núvols, és com han titulat part del festival que es farà en línia. En l'apartat de programació artística hi haurà 3 espectacles perquè les famílies els puguin veure en qualsevol moment mentre duri el festival presencial, del 14 al 29 de novembre. Les obres es titulen Cook, Expandint la jungla, i L'horitzó de la Tunglala, unes produccions que s'han fet expressament pensant en el format digital i en els més petits, com ha explicat la directora del certamen, Eulàlia Rivera.
3 propostes encarregades a 3 companyies catalanes perquè poguéssim tenir propostes diferents, amb la voluntat sempre de que no podíem deixar els nens i nenes una vegada més sense les arts escèniques. Convençuts de que els nens i les nenes han sigut uns dels grans abandonats en aquesta pandèmia, la nostra voluntat era que fossin presents, que poguessin jugar, que poguessin descobrir i que poguessin viure, encara que fos en línia, aquestes propostes.
A part d'aquestes 3 propostes en línia, el festival mantindrà fins a l'últim moment tota la programació presencial. Es tracta de 10 produccions i 10 tallers que es podran gaudir fins a 11 municipis catalans i del País Valencià.
El presencial en aquest moment el tenim en stand-by. No sabem si el podrem portar a terme o no, estem com tothom. No sabem si el dia 14, que comença el primer espectacle per famílies, els podrem portar a terme o no. Nosaltres ho tenim tot a punt, nosaltres estem a punt per tirar-ho endavant, val? I no suspendrem cap espectacle fins que les mesures no ens diguin que això és el que hem de fer, no?
Com sempre, el festival tindrà diverses activitats paral·leles, com ara 40 hores de formació en línia pel professorat de les escoles Bressol o d'educació infantil, o la 5a edició de l'Encontre Internacional d'Arts Escèniques, tot en format virtual. El que es mantindrà de forma física és la programació a les escoles, ja que es podrà fer respectant els grups bombolla dels centres educatius. Hi haurà una 40ena de tallers.
I la colla de Diables i Banyetes de la Creu Alta ha començat a partir d'avui una campanya de micromecenatge a través de Tot Suma per una nova figura per al bestiari de la ciutat. Es tracta d'una víbria, una femella de drac amb trets ocellístics. Per acabar la seva construcció, l'entitat vol recaptar un mínim de 3.000 euros.
La campanya té previstes diferents recompenses segons el nivell de l'aportació que s'hi faci, des de xapes i polseres fangevins o el nom gravat dins de la bèstia. Volen involucrar-hi tothom i pretenen que la víbria pugui participar tant en activitats de foc com les que només hi ha avall. José Luis Fernández, membre de l'entitat, explica al programa Al Matí que la pandèmia no els ho ha posat fàcil.
Aquesta pandèmia ens ha aturat, la cultura ens l'ha aturat i ens ha aturat moltes de les iniciatives que teníem previstes. Llavors, nosaltres havíem assolit ja un 50% del pressupost aproximadament, però ara necessitem superar aquests 3.000 euros que ens hem marcat, perquè no només és construir la Bíblia, sinó són els instruments que calen, els vestuaris que calen, que tot plegat, doncs, al final, posar una víbria ballant a una plaça, doncs, té un pressupost, no?
El constructor de la víbria és en Xavi Badia, del taller La Gàrgola, qui fa més de 15 anys que es dedica a la construcció de bestiari festiu. Seves són la miliciana de Cervera, la bruixa i el drac de la Quelarre, el drac a Imeriquet o la bobina de Sabadell, entre d'altres. La víbria disposarà de diferents punts de foc a la boca, a les ales, a la cua i a les extremitats. Les seves mides seran 3 metres de llarg per 2 d'alt i serà fàcilment portable per la seva lleugeresa, un factor important perquè no acabi arraconada. La seva forma està relacionada tant amb l'imaginari popular tradicional com en petites històries i anècdotes també de la colla. Els agradaria presentar-la a la Festa Major del Barri del 2021. Si voleu contribuir-hi, busqueu al web de Tot Suma la Bíblia de la Creu Alta i per seguir-ne l'evolució, Coixinet, què us passa?
Tot
Torna l'espai de debat de l'afició. Torna el millor anàlisi dels partits. Torna la participació i tornen els premis. Torna la tertúlia del Centre d'Esports. Tribuna Preferent, cada dilluns a 8:15 del vespre a Ràdio Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
És moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs a l'actualitat més general. La notícia del dia és que Salut confirma que es prorrogaran totes les mesures anticovid 15 dies més. Així ho proposarà el Procicat, però de moment el que sí que es manté fins al 23 de novembre és el toc de queda. La Generalitat també descarta relaxar les mesures per Nadal perquè s'espera una tercera onada de coronavirus. El govern posposa fins demà la sol·licitud dels 2.000 euros d'ajuda per als autònoms. La web del Departament de Treball ha quedat saturada aquest matí a causa de l'allau de sol·licituds. Finalment, la petició s'ajorna fins demà dia 9. Demà fins a les 9 del matí, volíem dir. Fins al moment, només 3.543 persones han pogut tramitar-la. La Comissió Europea espera tancar aviat un acord amb Pfizer i BioNTech per comprar 300 milions de dosis de la seva vacuna. Les farmacèutiques han assegurat avui que la seva vacuna contra la Covid-19 té una eficàcia del 90%. La Comissió Europea porta des de l'estiu implementant una estratègia de compra anticipada de vacunes. El repartiment de les dosis es faria proporcionalment al volum de població dels estats europeus. El Departament de Justícia proposa limitar els actes religiosos a 100 persones arran de la missa de la Sagrada Família.
La Generalitat es planteja aplicar mesures més restrictives en la limitació dels aforaments. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha explicat que amb aquestes restriccions volen limitar actes com el d'aquest dissabte. També ha apel·lat a la responsabilitat col·lectiva i ha demanat que es posposi tot el que no sigui imprescindible.
I fora de les nostres fronteres, Biden i Harris comencen a treballar per deixar enrere l'administració de Donald Trump.
Els eixos de la nova administració demòcrata giraran al voltant de la crisi de la Covid-19, la recuperació econòmica, la igualtat racial i la lluita contra el canvi climàtic. Una de les mesures més destacades és la represa de relacions amb l'Organització Mundial de la Salut de forma immediata.
Moment pels esports. El Centre d'Esports ha tancat dues setmanes frenètiques de 5 partits amb dues derrotes contra equips andalusos. Si dijous era l'Almeria al Butxí, ahir va ser el Màlaga, qui es va acabar imposant per 1-2.
Els malaguenys, més descansats després de no haver jugat entre setmana, van sortir molt millor a la nova Creu Alta i no van trigar a avançar-se per mitjà de Calero. Només 3 minuts després, Néstor Querol feia l'empat. A la represa, després d'una moguda primera meitat, el joc va tenir un ritme més calmat i les ocasions van escassejar. En una de les poques arribades, Xavarría feia el segon del Màlaga al minut 75. En roda de premsa, el tècnic Antonio Hidalgo lamentava aquesta acció.
Són dies que passen, però el pitjor ja havia passat, havien controlat el partit, no havia cap ocasió per cap equip i el segon gol és una situació massa fàcil que encaixes massa fàcil. No podem concedir aquest tipus de gol, perquè si tu dius que t'estan empenyent tot el rato, que t'estan ficant a la teva porteria, que no paran d'atacar-te, com podia ser a lo millor la primera part contra el Leganés, vale, però això no ha passat en cap moment.
Un Hidalgo, per cert, que va acabar expulsat per veure dues grogues seguides per protestar. El de Canovelles considera equivocada l'actuació del col·legiat.
Li he demanat explicacions, targeta groga, i després no he dit res més. Una altra, bueno, tenia ganes de treure la segona targeta groga. Estava clar que estava més pendent de la gent que teníem a la grada que de pitar o treure les targetes grogues que toquen. Evidentment, esperem que no es toqui més aquest àrbitre i a partir d'aquí continuar.
El Sabadell continuarà penúltim una setmana més a 3 de la salvació. Avui la plantilla ha descansat i demà també, després de l'esforç dels últims dies. El pròxim compromís, diumenge, 6:45 a les Gaunes, davant del Logroñés.
En futbol formatiu, el primer desplaçament de la temporada del Sabadell juvenil va acabar amb una derrota ben estranya. Per 4-3 va caure l'equip arlequinat a l'annex del nou estadi de Tarragona davant el Nàstic, en un xoc marcat per les errades dels sabadellencs.
Un innocent penal a la primera meitat va precedir dos gols que es podrien haver evitat. Amb 3-0 i després amb 4-1, la remuntada era un impossible. A prop es van quedar els homes de Miqui Lladó col·locant-se en el tram final 4-3. Però, com diu el tècnic, a divisió d'honor els errors es paguen molt cars.
En aquesta categoria, mig error és un gol, un 0-1 a sota ja és molt condicionant, un 0-2 és pràcticament mig partit. i són coses que hem de millorar. Jo crec que l'equip està bé, està entrenant bé, tenim una bona plantilla. El primer partit vam ser superiors a l'Olivar, no ens vam poder endur 3 punts. Et diria que el segon partit no hem sigut superiors, però tampoc hem sigut un equip que estigui descontextualitzat pel que necessita en aquesta categoria.
El Nàstic és líder en solitari de la Lliga, ja que és l'únic que ha sumat els 6 punts al subgrup 3B. El juvenil Arlequinat és 6è, encapçalat un grup de 4 equips que tenen un punt. Dissabte, els de Miquillador rebaran a Olímpia a l'Huesca.
Fem un últim apunt de futbol. El Celta ha fet oficial aquest matí el comiat de l'entrenador Òscar García Junyent. Abans d'iniciar la sessió d'entrenament d'avui, l'entitat li ha comunicat al Creualtenc la seva destitució.
L'equip vigués és 17è, ara mateix a primera, un punt per sobre del descens, després d'empatar divendres 1-1 amb l'Elx. Feia just un any i una setmana de l'arribada del sabadellenc a la banqueta gallega, acompanyat del seu germà Roger com a segon entrenador. El tàndem va agafar les regnes del Celta la temporada passada, amb els celestes patint a la zona baixa de la classificació, just abans que arribés la pandèmia i tot s'aturés. Després van aconseguir la permanència. De fet, abans de fer-ho, la directiva viguesa els va renovar per un parell de campanyes més. Ara, però, han estat destituïts després de 9 jornades, havent guanyat només un partit i estan tan sols un punt per sobre del descens. En total, l'etapa d'Òscar al Celta ha durat 35 partits.
La Volta a Espanya va tancar ahir una edició marcada per la duresa, la lluita fins al final pel mallot vermell i per haver sobreviscut sense contratemps a la pandèmia. En clau local també serà recordada pel gran paper de David de la Cruz.
El sabadellenc va acabar a la 7a posició a la general després de l'esforç a l'etapa de dissabte, on va aconseguir ficar-se a l'escapada i entrar quart a meta per davant dels favorits. Així, igual al 7è lloc de la Vuelta del 2016, és a dir, la millor classificació del Despronceda en una de les grans. De la Cruz ha rendit bé des del confinament. Va ser 8è a Burgos, mallot de muntanya al Dauphiné, el millor gregari de Pogacar al Tour i ara aquest paper protagonista a la Vuelta, i tot amb el seu nou equip, el Team Emirates.
És l'equip que més suport m'ha donat una volta gran i per tant això ho he pogut notar durant les 3 setmanes i el fet del que pesa, o sigui, el que pesa fer una general i estar cada dia doncs, allà atent, doncs quan tens un equip com el que he tingut jo al costat, doncs la veritat és que s'agraeix i per tant doncs, dona un punt extra de moral de cara a la propera temporada, que a més tens un equip que bueno, quan em toca jo estic allà com va ser el cas al Tour, falta d'ell, i quan no, doncs ells estan per mi i és espectacular, doncs bueno, poder treballar d'aquesta forma, no?
La victòria final, per cert, va ser per a Primo Roglic per davant de Richard Carapaz, revalidant així el mallot vermell que ja es va endur l'any passat.
I el Creu Alta Sabadell en vol ha aconseguit la seva primera victòria a Primera Nacional. L'equip arlequinat es va imposar per 35-31 al Sant Esteve Sarrovires ahir a Calbalsac, estrenant així el seu caseller de punts.
Els creualtencs, després de perdre les dues darreres jornades per un cas positiu, van manar sempre en el marcador i, tot i patint alguns moments, van saber gestionar l'avantatge. El tècnic Sergi Xifré creu que aquest triomf era necessari per alliberar de pressió el vestidor.
Ansietat de guanyar el primer partit, no? Que teníem ganes, veiem que no arribava, ara ens venen partits difícils contra gent de la part alta de la classificació i era com una oportunitat, no? De guanyar aquest partit contra un dels equips que també no havia guanyat, havia perdut algun partit i està per la part baixa. Però anímicament la veritat és que ens dona molta moral.
El Creu Alta escala fins al penúltim lloc de la taula, abandonant el fanalet vermell. En canvi, l'Obert Gràcia ha retrocedit unes quantes posicions després d'haver trencada la seva ratxa de 3 victòries consecutives. Els vertiblancs van caure 33-31 a Sant Joan d'Espí i són ara 600. Pel capità gracien Quim Baillo, autor de 9 gols, és un resultat que pot entrar dins la lògica.
Volem ser el màxim ambiciós possible, però som conscients que aquest any ha sigut un any on l'objectiu va ser diferent, l'objectiu va ser sumar els màxims punts possibles sense haver-nos obsessionat amb les primeres posicions, com podia ser l'any passat, i que tota la feina que estem fent, evidentment, és per estar a la part alta, però no ho mantindríem com una prioritat.
Com a curiositat, el Sant Joan d'Espí només ha guanyat 2 partits en el que duem de temporada, a Calbalsà contra el Creu Alta i ara davant l'Obert Gràcia.
mig minut per dos quarts de vuit posem punt final al Notícies Vespre d'aquest dilluns 9 de novembre. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar ampliat al portal web radiosabadell.fm amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè arriba el Tribuna Preferent amb el Pau Vituri. Adéu-siau!
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.